suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before, I couldn't look you in the eye.
Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu una persona dependent o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyats i acompanyades. El programa passat vam abordar una miqueta la felicitat. Avui abordarem un tema una miqueta més dolorós, com és la mort, però intentarem fer-ho des d'una perspectiva una miqueta diferent. Intentarem veure què podem fer nosaltres, com a individus, per aconseguir fer el millor dol possible. Intentarem donar pautes pràctiques per abordar el dol, perquè per als que us trobeu en aquesta situació, per desgràcia, actualment, perquè moltes vegades hem sentit parlar del dol, de què és, dels tipus de dol, de per què serveix el dol, etc, etc, però crec que seria interessant començar a pensar com abordar-lo de la millor manera. Es diu que el dolor que sentim amb la pèrdua d'un ésser estimat és igualment intens a l'amor que hem sentit al llarg de la vida per aquella persona. Tot té un equilibri. Però el més important és saber avui, o el que vull transmetre avui, és quines pràctiques em poden ajudar a mi a començar a integrar aquesta pèrdua a poc a poc. Anirem veient diferents exemples de... Veurem la secció de la pel·lícula, veurem la secció amb experts i intentarem treure una reflexió sobre aquest tema, sobre el dol i com podem afrontar-lo de la millor manera. Així que res més, comencem ja aquesta hora dedicada a vosaltres, als membres del grup. I comencem, com sempre, amb el conte, amb el relat inicial. I és el següent. Una vegada, el rei d'un país molt llunyà va reunir els savis de la seva cort i els va dir el següent. He demanat que em facin un anell preciós amb un diamant amb un dels millors orfebres de la zona. Vull guardar... ocult dintre del meu anell algunes paraules que puguin ajudar-me en moments difícils, com un missatge de motivació, no? Un missatge en el que jo pugui acudir en els moments de desesperació total. I m'agradaria que aquest missatge em pogués ajudar en el futur, també als meus hereus, als meus fills i a aquelles persones que formin part de la meva família. Llavors, tots aquests que escoltaven els desitjos del rei eren grans savis i erudits que podien escriure doncs, grans paraules i grans reflexions. Però, clar, pensar un missatge molt contundent i molt profund que tan sols tingués dos o tres paraules per poder estar dintre d'un anell no era fàcil. De totes maneres, van buscar en llibres de filosofia durant hores, sense trobar alguna cosa que s'ajustés als desitjos del poderós rei. El rei tenia molt, molt pròxim a ell un sirvent que estimava molt, i aquest home, que havia sigut també sirvent del seu pare i havia cuidat d'ell quan la mare del rei va morir, era tractat com de la família i tenia molt de respecte, tothom li tenia molt de respecte. El rei, per aquests motius, també li va consultar i ell li va contestar: no sóc savi, ni un erudit, ni un acadèmic, però sé quin és el missatge. Com ho saps? Li va preguntar el rei. Durant la meva llarga vida en Palau, m'he trobat amb tot tipus de gent i en una oportunitat em vaig trobar amb un mestre. Era un invitat del vostre pare i jo vaig estar al seu cervell. Quan ens va deixar, jo el vaig acompanyar fins a la porta per despedir-lo i com a gest d'agraïment em va donar un missatge. En aquest moment, l'ancià va escriure en un paper petit el missatge pel rei. El va doblegar i li va entregar al rei. Però no el llegeixis, li va dir. Mantinga'l guardat en l'anell. Només mira'l quan no trobis sortida, a la teva situació. I aquest moment no va tardar en arribar, perquè el país va ser envaït pel regne del costat i es va veure amenaçat. El rei estava fugint a cavall per salvar la seva vida mentre els seus enemics el perseguien. Es trobava sol i els seus perseguidors eren numerosos. En un moment va arribar a un lloc on el camí s'acabava i enfront d'ell hi havia un precipici i una vall ben profunda. Bueno, al final, si caigués per allà, moriria en l'acte, però no podia tornar enrere perquè l'enemic li tallava el camí. Al final, va recordar-lo de l'anell i va decidir treure i observar el missatge que allà es trobava. El missatge que es va trobar va ser, simplement posava, això també passarà. En aquell moment, ell va ser conscient de que sobre ell hi hauria un gran perill, però també va aparèixer un gran silenci. Els enemics que el perseguien es van perdre de camí i es van equivocar de camí i, per tant, ell es va quedar sense perseguidors i va poder marxar, va poder escapar. Tot va passar, tot el tema de la guerra va passar i el rei es va sentir molt agraït al seu sirvent i al mestre desconegut per aquelles meravelloses paraules que l'havien salvat, perquè s'hagués tirat pel precipici, però en canvi va aguantar gràcies a aquell missatge i va aconseguir reconquistar el seu regne. El dia de la victòria en la ciutat va haver una gran celebració amb música, ball, i el rei es sentia molt orgullós de si mateix. En aquell moment, novament, el sirvent estava al seu costat i li va dir: apreciat rei, ha arribat el moment de que llegeixis el missatge novament. Què vols dir? Li va preguntar el rei. Ara que estic vivint una situació d'eufòria, alegria, les persones estan celebrant el meu retorn, hem vençut a l'enemic. I el sirvent li va dir: escolta, aquest missatge no és solament per les situacions desesperades, també és per les situacions de plaer. No és només per quan te sentis derrotat, sinó també per quan et sentis victoriós. No és només per quan eres l'últim, sinó també per quan siguis el primer. El rei va observar l'anell i posava el missatge: això també passarà. I novament va sentir la mateixa pau, el mateix silenci, enmig de la gran celebració de la gent cridant i ballant. L'orgull i l'ego havien desaparegut. El rei va acabar de comprendre el missatge complet. Lo dolent era tan transitori com lo bo. Llavors l'ancià li va dir, sirvent, li va dir: recorda que tot passa. Cap aconteixement ni cap emoció són permanents, com el dia i la nit. Hi ha moments d'alegria i moments de tristesa. Accepta'ls com a part de la dualitat de la naturalesa, perquè la naturalesa mateixa de les coses és aquesta. Res és permanent. Aquest conte i aquesta frase ja mítica de "això també passarà" parla de l'acceptació i de la templança. De l'acceptació i de la templança com a punts claus del nostre benestar emocional. I dos elements, en aquest cas, ja que estem tractant aquest tema avui, per afrontar correctament el dol. Totes les emocions tenen una finalitat, ja ho vam parlar en el programa anterior. Lo important és viure-les de manera adaptativa. A vegades, en situacions molt difícils, podem arribar al punt de desesperació, com li va passar al rei, però la desesperació no ens ajuda a prendre bones decisions. També quan estem bé hem de tenir en compte que això també passarà, com també li va passar al rei, i això ens pot donar més equilibri i més pau. Hi ha coses que podem canviar, millorar, i podem esforçar-nos i avançar, però també hi ha vegades en què no podem fer res, perquè no depèn de nosaltres. Succeeixen coses dolentes, coses tristes, que no podem canviar, i quan això apareix hem d'intentar observar aquest anell metafòric en el que posa aquesta frase de tot passarà, no? Això també passarà. Quan tinguem una tristesa molt profunda que ens bloqueja, per poder superar-lo només hem de pensar en això, en que tot això també passarà. Al final, l'acceptació, com dèiem al principi de la reflexió, és la part més important per aconseguir aquesta claredat i aquesta, bueno, aquest equilibri del que parlàvem, no? A nivell emocional, aquesta serenitat per intentar tirar endavant en les situacions dolentes, no? Com dèiem, la frustració, el rancor, la ràbia són emocions que ens desequilibren, que ens esgoten, i per començar a fer un dol, doncs hem de començar a reflexionar sobre això. Hi ha una dita que diu: cap mar en calma ha fet un mariner expert. Al final ens hem d'enfrontar a aquelles situacions negatives, dolentes, que ens venen a la vida, i el primer pas per fer 1.000 quilòmetres, quan hem de fer 1.000 quilòmetres, el primer pas és la primera part del camí, no? I quan hem fet aquest primer pas ja hem de fer el segon, el tercer, i així fins poder arribar als 1.000 quilòmetres, no? Al final ens hem de posar en acció. Ara veurem a la introducció teòrica una miqueta quines coses ens poden ajudar. Si estàs en un procés de dol, et pot interessar una miqueta aquests petits consells per aconseguir anar-los superant, perdó, a poc a poc. El primer de tot, hem d'acceptar el procés de dol. El dol és un procés necessari que apareix quan patim una pèrdua. Hem d'intentar anar-lo superant a poc a poc, però mentre estem en el procés és molt difícil, i no hauríem de culpar-nos per estar tristos o decaiguts o per no tenir forces. Evitem el judici, perquè això ens retrasa i no ens ajuda en absolut a poder començar a processar aquest dol. Segon consell, intentem acceptar els nostres sentiments. No tothom sent la tristesa davant una pèrdua de la mateixa manera. Pot ser que et sentis enfadat, ansiós, o que et sembli que no estàs tan trist com hauries d'estar-ho, no? Moltes vegades ens passa, ens ho trobem. No hi ha un manual que expliqui com es viu un dol. Cadascú el viu a la seva manera i hem de deixar que aquestes emocions sorgeixin i no jutjar-les. Al final és important acceptar els sentiments que sobrevinguin sense jutjar-nos. Tercer consell: comuniquem tot el que sentim, comunica tot el que sentis. La pena compartida, com hem dit sempre en aquest programa, és menys. Aquest és un dels leitmotiv, no? Un dels objectius d'aquest programa. No sentis vergonya o por al que diran, a com et jutjaran. És important que comuniquis el que sents, els pensaments que et passen pel cap, amb una persona de confiança, això sí, que et pugui comprendre i recolzar. Bueno, és important no amagar el dolor, no? Perquè moltes vegades l'amaguem als pares, als fills, a gent de la família, li amaguem el nostre dolor perquè pensem que no volem fer-los patir a ells també. Tinguin l'edat que tinguin ells, veure a la seva mare o al seu pare mostrar sentiments no és cap pecat ni cap cosa que els pugui traumatitzar. Hem de perdre aquesta vergonya i aquest temor a expressar els nostres sentiments, perquè cada vegada que no els expressem estem reprimint-nos, i això no ajudarà segurament a superar o arribar a començar a elaborar el nostre dol. Un altre consell: plora. Ja sé que és una cosa que està molt mal vista a la societat, però és el contrari. Les persones que ploren són persones valentes, que no que no tenen por a que els vegin plorar, i al final els plors tenen un efecte analgèsic, provoca una sensació d'alliberació el fet de tenir aquestes llàgrimes, ens fa alliberar-nos a nivell físic de certes emocions i de certes sensacions. No t'impedeixis plorar, no t'intentis reprimir, perquè al final plorar és l'expressió de la tristesa i això t'ajudarà a treure aquesta tristesa. És important rodejar-se de gent que realment et recolzi i et doni força en aquests moments. És bo compartir amb els teus amics i els teus familiars com et sents i amb les persones de confiança, com hem dit abans. Un altre consell és evitar sobrepreocupar-te. Una estratègia que porta a terme molta gent en un procés de dol és intentar superar-lo a través de moltes activitats encadenades. Sense temps per pensar, reflexionar i acceptar els sentiments, el procés de dol s'allargarà molt més, és a dir, que és contraproduent. I correm el risc de que quedi enquistat d'alguna manera. Per tant, hem de tenir temps per pensar sobre aquest dol, per reflexionar sobre aquest dol, i és important que no busquem una fugida cap endavant, que això pot ser molt contraproduent. Un altre consell, no et desfacis dels objectes que et recorden el motiu del dol. Sembla una opció tentadora, no? Però és important no fer coses que ens provoquin fugir del problema, perquè més endavant ens en repentirem d'haver fet aquesta fugida cap endavant. Aquesta persona i els objectes són part de la nostra història, també. Cuida't molt. Tot i que no tinguis ganes de fer-ho, l'intentar mantenir una rutina d'hàbits saludables, de cuidar-nos a nosaltres mateixos, de la higiene, de l'exercici físic, encara que sigui lleuger, no és necessari anar al gimnàs, sinó simplement caminar, fer petits exercicis que ens mantinguin actius, dormir bé, cuidar-nos bé, alimentar-nos bé, perquè al final, si oblidem cuidar-nos bé, serà molt més difícil que aconseguim sobreposar-nos al dolor, o això diuen els estudis. Pren-te el teu temps, intenta no tenir pressa, no et pressionis, no hi ha una data límit per superar un dol. Cada vegada, a poc, ens anirem sentint millor. És important que, si tot això no funciona, busquem un grup de recolzament. Busquem un grup com els que tenim aquí, al nostre ajuntament, i grups de recolzament normalment formats per persones que estan passant una situació similar i, per tant, ens entendran una miqueta millor que no una persona del carrer que l'únic que farà, moltes vegades amb molt bona intenció, però acaben fent mal, jutjant com ens hem de sentir, com hem d'elaborar el dol, com el que hem de fer, com ho hem de fer, etc, etc. I això són algunes... Aquests han sigut alguns dels consells que es solen donar des de la psicologia. Eines importants per elaborar el dol. Pues, per exemple, tenir fotografies de la persona que ha mort. És interessant també escriure cartes d'acomiadament a aquesta persona, tot i que ja no les llegirà. Però a vegades el fet que el dol no avanci o es quedi encallat en alguns moments és perquè hi ha temes pendents, inconclusos, amb aquesta persona, doncs perquè no ens hem despedit d'ella o perquè hi ha alguna cosa que ha quedat en l'aire. I aquests sentiments de culpabilitat, per exemple, al final els hem d'intentar treure fora o els hem d'intentar elaborar, i el fet de compartir-los amb la persona que ha mort, encara que sigui simbòlicament a través de la carta, moltes vegades ajuda les persones a fer un tancament en aquest sentit. És important, com dèiem abans, buscar recolzament, sobretot. Intentar buscar persones en les que depositar el que sentim, el que pensem, per no sentir-nos tan sols. És important tenir una xarxa de recolzament que ens ajudi a mantenir el record d'aquesta persona estimada. Per exemple, un grup de WhatsApp amb la seva foto i on les persones que han estimat aquesta persona doncs, vagin compartint coses, per exemple, no? Al final és important el tancament que hem fet d'aquesta persona, no? El ritual de tancament. Els funerals tenen un objectiu, no són purament folclòrics, no? Sinó que al final ens ajuden a fer un tancament d'aquesta persona que ja no hi és, I el fet de reflexionar sobre el que ha deixat aquesta persona, al final ens ajuda a donar-li un tancament més positiu, perquè el fet d'agrair-li tot allò que ens ha donat aquesta persona, intentar donar-li un sentit a tot el que ha pogut aportar aquesta persona a la seva vida fins que ha hagut de marxar, i sobretot no oblidar aquesta persona, perquè al final moltes vegades es confon, no?, el tema de començar a elaborar el dol amb oblidar la persona, i no és això, és integrar la pèrdua d'aquesta persona. Per tant, és important integrar-la dintre dels actes de la família perquè aquesta persona no desaparegui, la seva memòria no desaparegui. I per últim, una part molt important és poc a poc anar retomant la rutina, perquè al final quan perdem una persona important, doncs, ens sortim de la nostra rutina habitual, normalment perquè no anem a treballar, etc, etc, i ràpidament hem d'intentar recuperar el més aviat possible, sempre que ens sigui possible, la rutina del dia a dia, perquè aquesta rutina ens permetrà no patir tant, no pensar tant en el que ha passat, i ens ajudarà a tenir la tranquil·litat i l'equilibri per començar a elaborar correctament aquest dol. Fins aquí aquesta secció, espero que us pugui ajudar algun dels consells que he compartit amb vosaltres des de la psicologia. I avui, a la secció de la pel·lícula, compartirem de nou dues pel·lícules que crec que són molt, molt interessants per reflexionar sobre el dol, que és el tema que estem parlant avui, i sobre, bueno, una miqueta quins aspectes ens poden ajudar en el treball d'elaboració d'aquest dol. El primer de tots és una joia, per mi, cinematogràfica, que va sortir fa uns anys, i que crec que és una pel·lícula que d'inici estava fet pels nens, però que crec que és una història més per adults, no? És un film absolutament brillant de Disney, que es titula Coco, i que parla, reflexiona molt sobre l'elaboració del dol, però des d'una perspectiva molt positiva, molt enfocada des de la psicologia, i molt interessant a través de, en aquest cas, de la cultura mexicana i de com ells aborden el dol d'una manera molt personal i molt peculiar en les seves tradicions. En aquest cas parlen del Dia de Muertos, que és un moment de l'any, és un dia de l'any on es recorden les persones de la família que han mort i se'ls fa un homenatge. I en aquesta pel·lícula podem veure una sèrie d'aventures, pels que no l'heu vist no us adelanto res, però podem veure una sèrie d'aventures, però el que sí que m'interessa de la pel·lícula és reflexionar sobre el missatge que deixa, que és aquesta necessitat o aquest bàlsam que pot ser el fet de recordar a la persona que ja no hi és. Mentre recordem a la persona que ja no hi és, aquesta persona seguirà viva d'alguna manera en el nostre dia a dia, i és el millor homenatge que podem fer, i això dona un sentit a la mort. Al final de la pel·lícula, una de les conclusions que traiem és aquesta, no? Que les persones que ja no són recordades per ningú és quan verdaderament desapareixen d'aquest món. I per tant, li donem un cert sentit a la pèrdua, no? Si hi ha un homenatge de la persona, o si la persona el que ens ha aportat ens dona un sentit, doncs potser ens és més fàcil de poder elaborar aquest dol. Us comparteixo un tall de la pel·lícula, que és el tall per mi més emotiu de la pel·lícula, que és el moment en què es canta una cançó, que ja veureu perquè és tan important dintre de la pel·lícula. No us adelanto per si de cas algú no ho ha vist, però que la lletra mateixa d'aquesta cançó ve una mica a concluir o a resumir això que jo estava dient. Us deixo amb aquesta absoluta meravella.
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo.
Oigan.
En mi corazón. cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.
Podíem escoltar en aquest tall el protagonista, el Miguel, cantant amb la seva àvia, Coco, aquesta cançó tan bonica que, bueno, que també serveix una... Ja que en aquest programa també tractem dels cuidadors i les cuidadores, doncs és una mica a l'arribar a través de la musicoterapia, no? Perquè, bueno, perquè li canta una cançó que ella recorda i el fet d'anar-la cantant doncs, produeix una sèrie d'emocions. I l'altra pel·lícula que havia portat per la secció d'avui és una miqueta diferent, és una pel·lícula més dramàtica, més adulta. És una pel·lícula del 2004 que es titula Olvídate de mí, del director Michael Gondry, amb dos actors que estan increïbles, Jim Carrey i Kate Winslet. Aquesta pel·lícula no parla de la mort, parla del desamor, no? del fet de perdre una parella, però per temes més amorosos, no? Però l'he volgut incloure perquè té un enfoc que a mi em sembla molt, molt interessant des d'un altre punt de vista que ens pot servir també per reflexionar sobre el dol. Al final parla de la pèrdua d'una persona estimada, però des del punt de vista de què passaria si aquesta persona realment la oblidéssim de forma real, és a dir, com si tinguéssim una amnèsia i aquesta persona desapareixés de la nostra vida de veritat. Pues totes les coses que hem après amb aquesta persona també les perdríem. Tot l'amor que hem sentit per aquesta persona també la perdríem, no? Igual que parlàvem al principi de que el dol és tan dolorós com la persona, com l'amor que sentíem per aquesta persona que hem perdut, no? I és una reflexió interessant en aquest sentit. Us deixo una de les escenes de la pel·lícula.
Adiós. Me ha encantado conocerte.
Qué desperdicio haber pasado tanto tiempo con una persona solo para averiguar que es una extraña.
¡Espera! ¿Qué?
¡No lo sé! ¡Solo esperas,
Joel!
¡Solo espera! ¡No lo sé! ¡Quiero que esperes! Solo un rato.
No soy un concepto, Joel. Soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No soy perfecta.
No veo nada que no me guste de ti. Ahora
pero
mismo
lo harás,
no lo veo.
Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas. Y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar.
Vale.
Vale. Vale.
I en aquesta escena doncs, podem veure una mica el... Bueno, podem escoltar més bé, perdó. El que parlàvem, no? Al final és en aquesta escena doncs, se suposa que s'han oblidat un de l'altre i tornen a retrobar-se, no? Llavors, ell no sap ben bé el que sent, per què ho sent... És curiós. A mi l'he volgut incloure perquè m'ha semblat una reflexió molt, molt interessant. És una manera de veure-ho molt interessant, perquè al final sí que és veritat que sentim molta tristesa quan una persona que estimem se'n va, però tot allò que ens ha portat és molt bonic. Seguim endavant. Passem a la següent secció, en aquest cas l'entrevista amb els experts. I avui, en aquesta secció, us he portat dos testimonis, dos xerrades, dos talls de dos xerrades molt interessants, amb experts, bueno, en aquest cas seria amb dos persones que han viscut de molt a prop la pèrdua, i anirem comentant cadascun dels talls. El primer de tots que us comparteixo és el de Sebastián Corona, argentí, que en una xerrada TED ens, bueno, reflexiona sobre l'experiència que va tenir, que va viure ell, al veure morir la seva dona d'un càncer. Ell parla que no ho enfoca des de la part del professional, de l'expert, sinó que ho enfoca des de la part del mostrador, no? I sobretot una de les coses de les que parla, que em sembla molt interessant, i per això l'he volgut compartir amb vosaltres, és la utilització de l'humor com a eina, tant per part de la seva dona per acceptar la mort, com per part d'ell per intentar acceptar el dol i començar a elaborar el dol. Us deixo amb el tall perquè és molt interessant, després el comentem.
Ya entendí. Pero miren si me muero. Ahora, ¿eh? Me da un ataque de pánico escénico y puf, la quedo. ¿Se imaginan el escándalo? Mostrar la muerte es de peor gusto que mostrar las partes. Está bien, la tenemos asumida, hablamos de ella con naturalidad, hasta podemos joder con eso. Pero mientras sea algo que está allá, que algún día, algo hipotético. Cuando anda cerca, la cosa cambia. Andamos en putita de pie, hablamos en susurros, nos ponemos serios, graves. O directamente nos hacemos los boludos y miramos para otro lado. Va a estar todo bien, vas a ver. Justo ahí, cuando se nos viene encima que la tenemos que enfrentar, justo ahí la muerte se vuelve un tabú. De eso vine a hablar, no del tabú de ponerse en pelota, lástima, sino sobre, ya saben. ¿Y en calidad de qué? Tanatólogo no soy, ni tengo una funeraria. Mi contacto con la muerte es de este lado del mostrador, como simple usuario, soy viudo. Soy el viudo de María Vázquez, si no la conocen, después la pueden buscar. Ojo, no se confunda, van a encontrar una red top re linda, que está buenísima. Pero después está la otra, María Vázquez, que era una modelo, esa no, la que dije primero. Una mina que ganó notoriedad precisamente por su atrevimiento de tener una muerte impúdica. Hace un par de años, Marí, en perfecto estado de salud, vida sana, corría, estaba entrenando para la maratón, madre reciente, un nene de 2, y de un día para el otro, cáncer, fulminante. ¿Cómo se maneja una situación así? ¿Cómo te sale? No estás preparado, no hay manual. Les cuento cómo nos sale a nosotros. Marí, apenas se despierta de la anestesia, lo primero que hace, como la dejaban hablar, escribe, contame todo, todo subrayado 2 veces. Le conté, te abrieron, era cáncer nomás, sacaron tumor, ovarios, útero, endometrio, todo, te cerraron y vas a quimio. En esa hora fatal, de cara a su cruel destino, recién abierta y vaciada por dentro, ¿qué respondió? Ahora sí que soy hueca. Marí, que se pasó la vida escribiendo y dibujando, le encantaba, durante esos 7 meses culminó su obra cumbre, nuestro tesoro. Para dejarle algo al nene, le escribió, le dibujó un cuaderno. Que tenerlo en la mano nada más ya te parte, porque sabes lo que es. Pero adentro es lo más gracioso, divertido, amoroso, lleno de vida. Una cosa tan linda, tan grosa le salió, que 6 meses después, por iniciativa de un par de las soldadas que son escritoras, con el aval de Marí, lo movieron a editoriales y lo publicó Planeta, el cuaderno de Nippur. Para mí fue una alegría pensar que algún día Nippur va a poder decir que su cuaderno aquella vez también fue libro. Qué lindo, ¿no? Se agotó en una semana, bestseller, otra vez tapa de diarios, otra vez la tele. Me pasaron por todos los canales, me llamaron de todas las radios. Y se agotó la segunda y la tercera, va por la cuarta edición, acaba de salir en España, ahora va a salir en México, Centro y Norteamérica. Y todo esto ya es un delirio que yo no entiendo más nada. Pero me encanta, por Nippur. Porque como digo siempre, ya que va a ser huérfano, que sea huérfano de madre legendaria. Y si me permiten, una pequeña teoría que tengo, no es tanto una cuestión de negación como un problema de comunicación. Tan boludos no somos, no damos cuenta de lo que pasa. Lo que cuesta es hablar. Lo entiendo, ¿eh? Te sentís el envidiado de la parca. Es jodido. Pero ella con su actitud no te deja otro remedio. Y menos mal, ¿eh? Menos mal porque sirvió. ¿De consuelo? Me encantaría decirle que sí, que sirve de consuelo, pero les estaría mintiendo. Esto es una mierda. Marie se lo está perdiendo a Nippur, Nippur se la está perdiendo a Marie. Eso es un puñal clavado acá, consuelo no hay. Pero la crudeza, haberle cerrado la puerta a las falsedades reconfortantes, se la abrió a verdades que si no, no nos habríamos dicho. Marie murió en paz. Marie murió sintiéndose re rodeada de amor. Marie se murió inmensamente triste de que se lo iba a perder a Nippur, pero mucho más que eso, contenta de que primero lo tuvo a tiempo, antes de... Y se murió convencida de que Nippur y yo vamos a saber salir adelante, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y cómo lo sé todo eso? Porque me lo dijo. ¿Saben lo que vale ahora? Mismo el cuaderno, yo ahora le tengo que inculcar al pibe que el amor infinito de la mamá no caduca con la muerte, la trasciende, lo tiene que acompañar toda la vida, es para siempre. La herramienta insuperable que me dejó para cumplir esa misión no habría existido si hubiéramos jugado que iba a salir todo bien, no lo habría escrito. Y lo que me dejó a mí, que la vi sufrir horrores, que la vi morir, no me quedó eso, porque lo atravesó de punta a punta sin dejar de reírse. ¿Qué me va a quedar sino la risa? La risa no le quita nada al dolor, ¿eh? Al revés, le suma, le agrega una dimensión, te lo pone en perspectiva. Te has asegurado que no sos tan importante, que tu tragedia no es la única ni la peor y que nunca deja de ser también comedia.
I aquest era el tall, que l'he volgut posar quasi sencer, és una miqueta més llarg, però m'ha agradat moltíssim perquè reflexiona sobre dos aspectes molt importants. El primer és el sentit de l'humor, com deia abans, i el segon, que acaba dient ara al final, és el fet de no callar-se les coses, perquè ell diu que si s'hagués callat les coses segurament no tindria la sensació tan feliç o la sensació tan d'orgull per la seva dona, per tot el que havia passat, i al final, com dèiem abans, li acaba donant un sentit, si és que té un petit sentit la pèrdua, li acaba donant un sentit i serveix per assolir-ho de millor manera i poder fer el dol de millor manera. Ara veurem una altra perspectiva diferent, no és un dol sobre la mort d'una persona, sinó sobre el dol sobre una malaltia, sobre la pèrdua d'un membre, però que ens pot ajudar perquè al final és una persona molt inspiradora. Escoltarem un tall d'Albert Espinosa, el famós creador de Polseres Vermelles i del Montgroc, que ens parla sobre què és la pèrdua o què li va ensenyar la seva mare hospitalària, la infermera que el cuidava, sobre el que era la pèrdua i sobre el sentit de la pèrdua.
Yo me eduqué junto a ella y ella me enseñó a perder para ganar. Ella me dijo que cualquier pérdida es una ganancia, con lo cual me dijo, tú no has perdido una pierna, sino que has ganado un muñón. Tú no has perdido un pulmón, sino que has aprendido a saber que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues ella me enseñó que ahora llevaba un sheriff dentro de mí, ¿no? Y sobre todo me enseñó que siempre llevase felicidad. Ella era una mujer que decía, no existe la felicidad, pero existe ser feliz cada día, ¿no? Y tenía esa fuerza, esa energía de hacerme creer que todo era posible. Yo recuerdo cuando iba con pantalones cortos por la calle, la gente hacía ver que no veía mi pierna, pero dos segundos después de cruzarme todo el mundo se giraba a mirar la pierna, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre les pregunto por qué tienen miedo a preguntar, ¿no? Yo cuando entré en un hospital, mi madre real me dijo, no hables con desconocidos, y yo le dije, entonces creo que no hablaré con nadie, mamá. Y confié en los desconocidos, y los desconocidos se convirtieron en mis grandes aliados. Yo aprendí mis primeras lecciones en un hospital, rodeado de 7 chavales, de los cuales perdí a 5, y ahí teníamos un pacto de vida en el hospital, otra idea de mi madre hospitalaria, que ella siempre decía que podíamos de alguna manera dividirnos las vidas de los que perdíamos para que se multiplicaran dentro de nosotros. En aquellos 10 años me tocó vivir 3,7 vidas, que es lo que me tocó en el pacto, y de alguna manera hoy delante de vosotros tenéis a 4,7 personas contándome a mí, y yo siempre llevo los anhelos, los deseos de esas 3,7 personas de los que me dividí sus vidas. Les prometí que siempre intentaría cumplir sus deseos, que siempre mantendría al niño de 14 años que era cuando perdí la pierna, cuando empecé con esa batalla de 10 años contra el cáncer, y nunca olvidé a mi madre hospitalaria. Creo que para mí ella tenía una fuerza, una dulzura y un amor, y se convirtió en mi gran maestra. Los grandes maestros te los encuentras en cualquier sitio y a veces en una habitación, en aquel caso era la 307 de un hospital de Barcelona, donde vivía la mujer que más me cuidó, la mujer que más pensó en aquellos chavales y la que hizo que nos sintiésemos orgullosos de toda pérdida y que entendiésemos que si haces el duelo suficiente, toda pérdida se convierte en una ganancia. Gracias por escucharme.
Cualquier pérdida es una ganancia si se hace el duelo adecuado. Una frase espectacular per lo que estem treballant avui. Knox, ell explica que la seva mare hospitalària li deia que la felicitat no existe, però existe ser feliç cada dia. Aprendí en un hospital que devia llevar los anhelos de los demás compañeros. Ell deia que, clar, que com hem parlat durant tot el programa, quan se li dona un sentit a la pèrdua, una transcendència, pues la pèrdua és una miqueta més fàcil de digerir i de portar per bandera, no? Molt, molt interessants les paraules, com sempre, d'Albert Espinosa, des d'una experiència real, des d'una experiència molt dramàtica, però que el va fer molt savi. Interessant aquest concepte de la bona elaboració de la pèrdua ens pot donar una ganància. I, bueno, jo crec que aquests dos talls, que eren molt diferents, ens han aportat aspectes molt interessants. Un d'ells, el tema de la comunicació, de comunicar les coses, el sentit de l'humor, i després hem vist en Albert Espinosa el tema d'intentar donar transcendència o donar un sentit a aquesta pèrdua perquè el dol sigui una miqueta més fàcil, entre cometes, de tirar endavant. I com sempre, acabem amb la secció de l'aforisme, final, de la frase final. En aquest cas, he portat diverses coses. Primer de tot, una mica parlant de, no tant de la sensació de, del que ens produeix el dol, sinó aquesta sensació de que quan integrem aquesta pèrdua, com hem vist amb les seccions anteriors, no? Una de les coses que hem concluït d'aquest programa és que quan li donem un sentit a aquesta pèrdua, és més fàcil que aparegui la felicitat. I aquesta, per felicitat, em refereixo a aquesta profunda sensació de que afloreixen a la nostra ment certes sensacions, diguéssim, alegres, encara que sigui de forma fugaç, no? D'haver viscut aquesta vida al costat d'aquesta persona, d'estar agraït del que sí que hem pogut viure amb aquesta persona. A vegades els grups de recolzament emocional per persones que estan elaborant el dol, em trobo que hi ha persones que arrel del dol o de començar el dol és com si s'aïllessin del món, i al final és el contrari. Hem d'intentar no aïllar-nos, no desconnectar-nos, sinó al contrari, connectar-nos ara més que mai amb aquest món, perquè si no al final és molt més difícil d'elaborar aquesta pèrdua. I algunes persones, per exemple, quan perden la seva dona o el seu marit, en cas de la gent gran, pues, desconnecten i perden la possibilitat de viure la vida o de gaudir dels seus nets o dels seus fills. I per aquí és per on els enganxo, no? El fet d'aquest egoisme, entre cometes, que produeix el fet de només poder centrar-nos en veure la pèrdua d'aquesta persona i no allò per lo que la recordem, no? Com hem vist el tall de Coco, i donar-li un sentit a la pèrdua d'alguna manera. Si no haguéssim... Ens hem de sentir infortunats per haver viscut amb aquesta persona, no? És veritat que no volem mai que aquesta persona marxi, però ens hem de sentir molt afortunats per haver viscut o haver tingut la possibilitat d'haver viscut una vida al seu costat o un temps al seu costat. Al final la vida ens colpeja i la persona marxa quan no volem que marxi, perquè per nosaltres no marxaria mai. Però com hem vist a la pel·li Olvídate de mi, el record que deixa aquella persona és molt difícil de borrar. Podem borrar a nivell, si la borréssim a nivell de memòria, a nivell cerebral, seria una pena perquè perdríem totes les coses que hem après d'aquella persona, totes les coses per les que recordem aquella persona, que ens ha fet créixer d'aquella persona. Moltes vegades aquella persona ha sigut un exemple per nosaltres, ens ha ensenyat a viure la vida de la forma que ens ha ensenyat, amb les experiències que hem après d'aquesta persona. Aquesta persona deixa una empremta a nosaltres, que com veiem a la secció de cinema, pues, mentre es mantenim viva, pues, aquesta persona segueix viva al cor de les persones que l'han estimat i que han conviscut amb ella. És molt important que puguem donar sentit a aquesta pèrdua. Hem vist també en el programa d'avui i hi ha una frase que m'agrada molt al principi del programa. Deia: tant estimo una persona, tant em fa mal perdre, no? I aquesta és el contingut de la primera frase que us porto de Leo Tolstoi, del famós escriptor, que diu: només les persones que passes d'amar o d'estimar intensament poden patir un gran dolor. Però aquesta mateixa necessitat d'estimar serveix per contrarrestar els seus dols i la cura, i la cura d'aquests dols. És a dir, que tota l'energia que ens ha donat la persona que ja no hi és al llarg de la seva vida és l'impuls que ens ha de donar força per assumir o afrontar de la millor manera possible i amb un somriure tot el que puguem la seva pèrdua, no? Donar sentit. És una de les coses que més hem anat reflexionant al llarg del programa, donar sentit a aquest dol, intentar donar-li un recorregut a aquest dol, intentar integrar-lo en el nostre dia a dia. És una frase molt interessant perquè parla d'això, no? I és com aquesta energia és inversament proporcional, no? Tot l'amor que li hem donat a la persona és després tot el dolor que sentim per la marxa d'aquesta persona. Una de les coses que hem vist també al llarg del programa és el tema del... Ho hem vist en una de les xerrades, el sentit de l'humor. Perquè al final, com vèiem al programa anterior, la manera en la que afrontem les coses, les emocions que fem predominar, és el que ens ajuda a afrontar les situacions. Perquè la realitat no és la realitat, sinó com nosaltres ens diem que és la realitat. En aquest cas, si nosaltres ho veiem com una cosa, com un patiment, com una aventura negativa, segurament acabarem patint més del que toca. L'altra frase que he volgut compartir amb vosaltres és una miqueta més antiga, és del filòsof i emperador Marc Aureli, que diu: la pèrdua no és res més que el canvi, i el canvi és una de les característiques més importants de la natura. Aquí entra en joc un altre dels conceptes que queda una miqueta al regust, no? Després de tots els temes que hem tractat relacionats amb l'elaboració del dol, i és el fet d'acceptar el canvi. El canvi és part de la vida, i com vèiem amb el conte inicial, tant en les situacions positives com en les negatives, és impossible que no hi hagi canvi. Sempre hi ha canvi. Quan estem patint una situació difícil i complicada, hi haurà canvi, tot passarà, com vèiem en el conte. Quan estem patint el dolor de la pèrdua que provoca l'elaboració del dol d'un familiar estimat que ja no hi és, això també passarà. I al final, quan aconseguim aguantar i donar un sentit a aquesta pèrdua, tot passarà, no? I en l'elaboració d'aquest dol és molt important entendre no perquè a mi, o perquè m'ha passat a mi, o perquè hauria de... perquè no se m'ha permès gaudir més d'aquesta persona que estimo, etc., sinó que Lo important aquí és aprofitar l'experiència de la millor manera que ens sigui possible, que no és fàcil, i intentar, com hem dit al llarg de tot el programa, donar-li un cert sentit, no? Al final, lo que, com dèiem en el programa anterior, una de les coses que podem treure la felicitat és l'agraïment. I el fet d'estar agraïts amb el que se'ns ha permès viure pot arribar a eclipsar. Però li hem de donar la volta, perquè normalment és al revés, no? Al final, el dolent d'haver perdut aquesta persona eclipsa tot l'anterior, no? I és una pena que perdem aquest punt de vista o aquesta perspectiva pel patiment de la pèrdua d'aquesta persona. Per això és molt important i es recomana, i ho hem parlat al llarg del programa, que per elaborar un bon dol aquesta persona ha d'estar present en el dia a dia dels seus familiars, no? Per exemple, en altres religions o en altres cultures, per exemple, com la japonesa, cultures més orientals respecten una miqueta més la mort, no? Tenen una manera de veure la mort amb la que parlen sense por d'ella, pues, parlen de... O sigui, una de les costums que tenen és tenir una foto, un altar de... Ho hem vist a Coco també, no? El fet de recordar el Dia de Muertos. Però al Japó també tenen una tradició molt arraigada, que és tenir la foto a la persona, i cada vegada que es senten a menjar li deixen un bol de menjar a la persona que ja no hi és a la taula, com una mena d'homenatge. Evidentment aquesta persona ja no el menjarà, però és una mena d'homenatge perquè d'alguna manera la persona que ja no hi és se senti integrada en la rutina diària de la família. I aquest és un altre aspecte important, i ja anem acabant el programa, la rutina. Hem comentat que una de les coses interessants per intentar abordar el dol és deixar certes coses enrere que havien quedat obertes, per una banda, però sobretot una part molt important era la rutina. Em trobo molt als grups que les persones que han patit aquestes pèrdues tendeixen a no cuidar-se, a no cuinar per elles perquè ja no té cap sentit, a deixar-se anar a tots els nivells, no? I és molt important que en aquests moments sigui al revés, és a dir, que no perdem les nostres rutines, no perdem el nostre descans, el cuidar-nos molt bé a nosaltres mateixos, per una banda, i sobretot tornar a la rutina diària el abans possible, com dèiem a la secció anterior. Aquests són alguns dels consells que hem anat reflexionant al llarg del programa d'avui i que m'agradaria que us poguéssiu emportar i que us poguessin ajudar aquelles persones que, per desgràcia, en el moment en què ens trobem, la pèrdua i la mort és molt present. Espero que aquests petits consells per poder elaborar el dol, que he intentat que siguin el més pràctics possibles, us puguin servir d'alguna manera o d'una altra. Al final, com us deia al principi del programa, sentim parlar molt del dol, però no tant d'alguns consells o algunes eines per poder-lo elaborar de la manera més correcta. Com dèiem també al principi, cada dol és diferent, perquè cada persona evidentment estima diferent, i llavors cadascú haurà d'afrontar el dol com millor li sigui o com tingui més possibilitats. Però al llarg del viatge que us he proposat avui, la idea era intentar anar donant eines genèriques que després cadascú hauríem d'aplicar en el nostre cas concret per intentar afrontar aquesta pèrdua de la millor manera possible. I res més. Com sempre, moltes gràcies per la vostra atenció. Us esperem la setmana que ve a la mateixa hora, l'hora en què comença aquest programa, el vostre programa, que és El Grup.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.